Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara, al Catalunya migdia, a la primera hora hem explicat que el president Salvador Illa tornarà a treballar dilluns. Ho ha anunciat ell mateix a través de X, després que l'equip de metges que el tracta de l'osteomielitis púbica hagi constatat que es van complint els objectius de recuperació. Això el dia en què Junts per Catalunya demana precisament al president una qüestió de confiança davant les diferents crisis que afecten el país. El vicepresident de Junts, Antoni Castellà, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, veu el govern d'Illa més inestable que els executius del tripartit. També us hem parlat dels dos casos de pesta porcina africana en senglars detectats a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Per poc, però són fora del radi inicial de Bellaterra, i és el primer cop que passa. El conseller Òscar Ordeig sosté que era esperable que això acabaria passant. I hem sentit també com celebrem a Catalunya Ràdio el Dia Mundial de la Ràdio, amb una programació des de dos minibusos en ruta pel país, amb les principals realitzadors de la casa. El lema de la festa és Venim amb tu, l'encapçalen Ricard Ostrell i Francesc Garriga, i desembocarà a les 7 en una gran festa al Museu de l'Aigua i del Tèxtil de Manresa. De seguida connectarem amb tots dos per veure on són, com s'estan preparant i quines sorpreses ens depararà la tarda que encara es queda per davant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, comencem anant a connectar amb el nostre equip viari perquè ara mateix tenim molts problemes a carreteres del Pirineu derivades de la neu, i això té relació també amb aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de cara al temporal que ens ha d'afectar a partir d'aquesta tarda, i de seguida us ho expliquem. Abans, però, com diem, equip viari, Manuel García, quina és la situació ara mateix?
Doncs una vintena de vies afectades al Pirineu i al Prepirineu. De la xarxa principal, l'N230 entre Sopeira i el pont de Suert i de Vilaller a Viella. L'N260 a l'eix pirinenc al port del Cantó i entre Sarroca de Bellera i el pont de Suert. I la C28 al port de la Bonaigua. Força plens també els principals accessos a Barcelona i les rondes. Destaquem l'AP7 amb retencions llargues de Castellví de Rosanes a Sobirans en direcció Tarragona per un accident. La B23 entre Sant Joan d'Espí i Esplugues direcció Barcelona també per una col·lisió. AP7 entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud i la C-17 entre Granollers i Parets direcció Barcelona.
I a tot això, com dèiem, estem pendents de l'actualització de l'alerta del pla Bencat, que afectarà especialment demà amb vents forts als extrems del país. Els mapes apunten que no serà una situació comparable com la d'ahir a l'àrea metropolitana de Barcelona, però que pot afectar zones que ahir no van patir en excés al temporal de vent. Connectem amb el Departament d'Interior. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. Doncs si estem molt pendents que acabi aquesta reunió, una reunió que presideix la consellera Núria Parlon, juntament amb la directora de Protecció Civil, Marta Castany, i també els subdirectors Sergio Delgado i Imma Soler. Una reunió, com dèiem, per encarar aquest segon episodi de vent extrem. Ahir parlàvem d'un primer pic i de cara a demà es preveu aquest segon pic, això sí, no tan comparable i extrem com el que vam viure ahir. Una reunió, per tant, que servirà per decidir si hi ha noves restriccions i, evidentment, doncs, molta gent pendents mirant el cel i per veure quines seran les afectacions als carnavals d'aquest cap de setmana.
I, de fet, si mirem el mapa d'alertes ara mateix, acabem molt més aviat si mirem allà on no hi haurà perill que on sí que hi ha avisos. Per tant, ho fem així. No hi ha perill de cara a les pròximes hores. En principi, el Maresme, els Vallesos, el Moianès, el Lluçanès, Osona, la Selva, Gironès i el Pla de l'Estany. Fora d'aquestes 9 comarques, a la resta s'haurà d'estar pendent, sobretot d'aquestes ventades, però també de neu a l'extrem nord-est i també de temporal de mar, en aquest cas només a la Costa Brava. Foment del Treball, el RAC, la Cambra de Comerç i diversos col·legis professionals s'uneixen per trobar solucions a la crisi de mobilitat a Catalunya, amb la diagnosi compartida que el país està perdent capacitat de creixement econòmic per tants problemes com hi ha. S'han fixat tenir una proposta en el termini de mig any. Avui Foment i el RAC ja han avançat que defensaran el traspàs total de la gestió i la infraestructura de Rodalies a la Generalitat. Sentiu Josep Mateu, que és el president del RAC.
No n'hi ha prou amb una societat, 51% de l'Estat, 49% més o menys de la Generalitat, perquè el Consell d'Administració serà nostre i que la gestionem. O tens un valor molt fort tu, com pot ser el tema informàtic o el tema de sistemes, amb un 49% no manes. I aquí l'únic que tenim nosaltres són els clients, que són les empreses i els usuaris.
Més qüestions. La CUP ha registrat al Parlament la seva pròpia proposta de llei per prohibir tota la compra especulativa d'habitatge arreu del país i no només a les actuals zones tensionades de preus, que és el que plantegen els comuns a la negociació dels pressupostos amb el govern. La formació anticapitalista planteja declarar les 8 vegueries del país com a zones de mercat tensionat. A diferència dels comuns, la diputada Cupaire, Laura Vega, desvincula aquesta proposta de l'aprovació dels pressupostos.
Nosaltres no hem tingut cap reunió de pressupostos. No no tenim cap mena de vinculació en aquesta regulació respecte dels pressupostos. Em semblaria pervers presentar-me a debatre aquesta llei que se'm digués que això té a veure amb que hagi d'aprovar determinada partida.
De la crònica internacional, la propera ronda de negociacions de pau entre Ucraïna i Rússia amb la mediació nord-americana serà la setmana que ve i es farà a la ciutat suïssa de Ginebra. Els dos contactes previs van ser a Abu Dhabi i no van tenir cap resultat més enllà de pactar intercanvis de presos. L'equip ucraïnès, que no tindrà canvis, confia que les converses siguin serioses i responsables. En canvi, l'equip rus tindrà un canvi de lideratge, segons ha anunciat el Kremlin. En lloc d'un responsable militar, ara hi haurà un assessor de Putin. I l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha retirat del mercat dos lots de xocolata negra amb nougat de la marca Toblerone que s'havien comercialitzat a Catalunya perquè les etiquetes no informen correctament de la presència d'elements que puguin provocar al·lèrgies. L'agència ha fet la retirada perquè considera que els lots poden ser perillosos per persones amb al·lèrgia o intolerància a alguns dels seus components, com ara la llet, les ametlles, la soja o l'ou.
Passant 6 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida entrem en tertúlia fins a les 4.
Catalunya migdia.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Tu, mi MediaMarkt. I un 14% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. No sé, pensa-ho. Només fins al 15 de febrer, el mes de l'amor, et premiem la fidelitat a mi MediaMarkt. Si encara no n'ets membre, descarrega't l'app i uneix-t'hi ara.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat.
Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Durant 4 dies ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés amb el nostre finançament 100%. Ofertes d'electrònica, electrodomèstics, llar, només fins al 15 de febrer. Tan sols amb la targeta El Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana el tot gira...
Atenció!
Obrirem el cap de setmana esportiu a 2:45 del migdia amb l'Espanyol Celta.
A la tarda serem el derbi català de rugbi entre el Barça i la Santboiana.
I després viurem el Barça Íber de la Lliga F i des de Can Dragó a Europa Tarazona.
Diumenge us explicarem el Barça Manresa de l'ACB, l'Uni Girona Cadí de la Lliga Femenina de Bàsquet i farem la prèvia del Barça Girona de Lliga de dilluns.
Tot gira.
Dissabte a partir de 2:45 del migdia i diumenge a les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
Hola, sóc Joan Biosca, corresponsal a l'Amèrica Llatina. Felicito Catalunya Ràdio pel Dia Mundial de la Ràdio. I el meu record inesborrable amb Catalunya Ràdio va ser la transmissió de més de 24 hores que van fer el 2010 al desert d'Atacama, a Xile, quan van ser alliberats els 33 miners que hi van estar atrapats durant molts dies. Una notícia que va començar amb una possible tragèdia i que va acabar amb bones notícies.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Perfecte, escolta'm, doncs jo que celebro. El primer tema ens ve des de fora... I els divendres és el periodista Iu Fort qui ens el proposa. Iu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu també bé?
Sí, molt bé. A més, ha passat una cosa inaudita. Està plovent.
Vull dir, és una cosa que jo no havia vist mai en els últims dies, mesos, no, i m'ha sorprès, he fet fotos, ho penjaré al meu compte d'Instagram, que no tinc...
Jo no puc assumir més elements climatològics ja, eh? O sigui, he tingut ventades, nevades en cotes baixes, episodis de pluges torrencials o no torrencials, ja no puc fer més programes especials i més cobertures especials, o sigui, perquè això s'hi afegeix l'embolic amb Rodalies, la vaga dels professors, vull dir, o sigui, no puc assumir més l'atac a Venezuela, no puc assumir més esdeveniments extraordinaris.
Ara falta, i per aquest ordre, primer hi haurà un atac de boira, que no... O sigui, això que tenen a Lleida i a Osona, etc., això passarà a Barcelona, llavors es tancarà el país, i no ens veurem els uns als altres, amb la qual cosa es produirà unes coses terribles.
Bueno, ni tan mal, no veure segons qui, també t'ho diré.
Sí, però el sentiràs.
Ah, va, així... Va.
De moment, perquè el següent paix és el meteorit.
Molt bé.
Vull dir que...
Esperem que trigui molt.
Està darrere de Ganímides.
Sí, ja hi ha els... El girar. Després d'allò gira a la dreta.
Ja hi ha els marcians que estan a punt, ja estan dirigint el meteorit i caurà en breu.
Que sàpiguis que la propera borrasca està batejant com a Pedro.
Veus?
Pedro. És una metàfora...
És redundant, aquest país. Tot és redundant.
A veure, això és una metàfora, és una malícia que tens o...
No, és la llista, oficial.
Per ordre alfabètic, toca la P i li hem posat Pedro.
No, però estem exaurint... O sigui, estem a la P, vull dir... A veure, va per lletres...
No, però això és com les matrícules, eh? Quan arribis a la Z, tornes a començar la A.
No, sí. Va haver un any, és veritat, va haver un any que es van acabar les lletres i llavors hi van començar a posar...
Números.
Sí, no que sí? Eren números... I és la borrasca 26, dius, que ja venim de... Però bé, no, aquest no era el tema que volia compartir amb vosaltres. Sabeu que a mi m'envien cartes molt estranyes. Recordeu que fa uns dies parlàvem de la famosa carta d'Endesa, que encara no sabem què va passar. Algú va robar les dades, però no sabem per què. No ens han explicat si va ser algú que va obrir un correu que no era, o perquè, diguéssim, que el seu antivirus... no el van actualitzar, no sabem què va passar, tampoc sabem per què aviat farà un any que va haver una apagada, que ens hem quedat que no vam ni poder prendre un cafè, perquè no portava allò que s'han dit abans, suelto. Ara he rebut una carta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tot això junt amb una mateixa carta. Suposo que també l'heu rebut o no l'heu rebut. No, jo he preguntat no l'ha rebut ningú.
No. Et passen coses molt rares.
Molt rares. És correcte. És correcte. O sigui,
desenvolupa.
En general, a mi a la vida em passen... I jo he rebut aquesta carta i em diu... Estimado ciudadano, això ja m'anima, d'entrada. Diu, debido a una incidencia técnica detectada en el proceso de emisión de la tarjeta sanitaria europea... diu, una incidencia técnica, però no diu quina. Ha habido una incidencia técnica que és d'ells, diguéssim. O sigui, el que ve a dir el Ministeri, esto es d'ellos. I que afecta a les tarjetes expedides del 14 de novembre de 2025, que se suposa que m'afecta a mi, diu, le remito una nova tarjeta sanitària europea en substitución de l'anterior. Llavors, bla, 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 bla. Diu, si usted ha recibido asistencia sanitaria en el extranjero utilizando la tarjeta sanitaria europea defectuosa, no debe preocuparse. I això m'ha tranquil·litzat molt perquè jo ja no estava preocupat, però he rebut una carta dient-me que no em preocupés una cosa que no em preocupava.
Vigila, sí.
I això a mi m'ha animat. Diu, ya que la incidencia afecta tan solo al número de identificación de la misma, lo cual no altera su valor como documento acreditativo. Aquí no ha agafat el ChatGPT perquè això el ChatGPT ho hauria redactat millor. Atenció, no perdem de vista, Diu, la incidencia afecta tan solo al número de identificación de la misma, lo cual no altera su valor como documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria de su titular ni al proceso de facturación y reembolso de los gastos entre instituciones. Que això m'ha permès saber que es veu que es passen a la facturació si estàs fora, sí. Es veu que, oye, mira, estàs a Oslo.
I ha tret l'apèndix a Iuforn, que sàpigues que m'ho has de pagar, no?
Exacte, diu, oye, mira, que ha venido un chico que tenía la tarjeta, pero con el número no era bueno. Però ja m'ho enviava la carta, ara tiene el número bueno. Clar, llavors la pregunta és si afectava o no afectava, perquè aquí diu, la incidència afecta tan solo el número d'identificació de la misma. O sigui, no afecta la targeta. El problema és el número d'identificació que es veu que l'han canviat. Però en cap lloc em diu per què hi ha una incidència tècnica. És a dir, per què algú s'ha equivocat amb el número. O sigui, això va automàtic, se suposa, no? Algú ho posa a totes les caselles, perquè això de la informàtica va tot amb caselles. No pots dir, no, és que, miri, això no m'acaba d'anar bé. No, aquesta casella l'ha d'omplir. Doncs ningú se n'ha adonat compte que s'ha... tampoc diu quantes targetes hi ha, no se sap quan afecta, a quanta gent afecta, no ho sé. O sigui, hi ha hagut una incidència tècnica i m'han canviat la targeta. I acaba dient, reciba un cordial saludo.
Això, no, són educats.
No, que jo estic molt content. El que no sé és qui em saluda, perquè no l'ha signat
ningú. No firma ningú,
No hi ha ningú. Ara l'estic ensenyant pel micro.
Sí, perquè si és molt operatiu.
La gent que ens està sentint a casa...
S'ho pot imaginar.
Ho han vist, i han vist que, i a més ho he marcat, com vostès han vist, amb un quadrat, no signa
ningú. No hi ha signatura, està en blanc, dono fe.
No sé qui és.
Ah, pensava que era el requadre de la targeta, que t'havia vingut aquí enganxada.
No, la targeta anava enganxada.
Aquí, on hi ha l'estrip.
Ara sentireu el tros de l'estrip on jo vaig arrencar la targeta. I un cop més, la meva sorpresa que volia compartir amb vosaltres, perquè sé que sou persones sensibles, fins i tot els anònims usuaris de la R1, que continuem patint...
Que va posant cares, de moment, de tot el que estàs explicant, perquè el Pere va posant cares com volent dir, a veure per on surt això.
No, bàsicament és... Vosaltres heu rebut aquesta... Algú que estigui sentint la ràdio avui ha rebut aquesta carta, perquè, és clar, com que no sabem a quanta gent afecta, no sabem quanta gent s'han equivocat en el nostre número aquest...
Això de la targeta sanitària europea, jo en tinc un altre de problema, i és que per un viatge que havíem de fer vaig demanar, fent els mateixos tràmits, la targeta per mi, la meva dona i els meus dos fills, i van arribar tres targetes i una carta que deia que la meva no la podien fer perquè hi havia un problema tècnic, que tampoc no sé quin és, i per tant jo no en tinc perquè no me la van saber fer. Fent els mateixos tràmits a tots, i tres van arribar i la quarta van dir que no es podia.
Aviam si és la que tenia l'Iu.
Si t'ha fet l'apèndix, igual me l'havien d'haver tret a mi. Vaig amb un apèndix malament.
En tot cas, posava el meu nom.
Però
i això, veus, un cop més, si tu...
I no tens l'aigua clara de quin problema hi havia amb mi perquè a mi no me la poguessin fer, i els meus fills i la meva dona sí que li poguessin fer. Ells tenen targeta sanitària europea i jo no la tinc.
Llavors, si vas fora, què passa?
Jo viatjo igual.
Ja, però vull dir que...
Confio no trobar-me malament.
Si passés alguna cosa que et fas passar per la teva dona?
Home, millor que els meus fills, que són més petits, però no sé.
Però és que jo no l'he demanat, aquesta targeta. És a dir, que moltes gràcies, però...
No la tenies.
Jo no tenia mai una targeta.
O sigui, t'han enviat una targeta per substituir una cosa que no tenies.
No, sí que la tenia, però jo en el seu dia ja vaig rebre una targeta, em van dir, miri, tingui una targeta, vostè és un tio meravellós, un tio com Déu mana.
Li regalem una targeta.
Necessita una targeta, vostè. Pues, moltes gràcies, és gratis.
Però sense demanar-la.
No, la vaig demanar. S'ha de demanar, és que no tinc ni idea.
S'ha de demanar.
Jo les que tramita les he hagut de demanar.
Jo no. I la va rebre amb una carta, molt amable també, que no signava ningú, però bé, hi havia targeta allà dins...
Ets conscient que probablement el problema ets tu, perquè sempre vens amb problemes que només et passen a tu, vull dir, no li passa a ningú més.
Jo tinc uns conflictes amb l'administració en general, que a vegades els explico i la gent no s'ho creu. O sigui, jo he anat al CP, això que diré ara és molt fort, això que diré ara és molt bèstia. Jo vaig demanar al CP audiència... I me la van donar al cap de 5 segons.
Doncs tens molta sort, perquè hi ha un problema amb les
cites prèvies del CP. O sigui, això no li ha passat a ningú. A Catalunya, home, al planeta Terra, no hi ha ningú que hagi entrat al CP i li diu, ¿cuándo quiere venir? I a més, a la meva ciutat, o sigui, no em van enviar Ripoll, que és el que li està passant a la gent. Diu, ¿usted quiere cita? Diu, sí. Pues váyase usted a Estrasburgo. I diu, pues no me va bien. No me podia atendre un poc més cerca.
No tinc la targeta europea.
Bueno, si ara ja la tinc un altre cop.
Pere va fent cares, però no sé si vol dir una cosa.
No, perquè tot i així, això és el que se'n diria, diguem, problemes de rics, que no té a veure amb tenir diners.
Moltes gràcies.
No té a veure amb tenir diners, és amb algú, diguem, que li regalen una targeta sanitària i que en comptes d'estar content, doncs s'emprenya, no? Jo és que quan rebo cartes de la Seguretat Social sí que tremolo.
Jo també, jo sóc d'aquesta família.
Jo sóc, perdoneu la grolleria, però jo sóc que estic amb doble activitat, que ja sabeu que diu han donat per cardat, perquè ara, per exemple, amb els processos de regularització de les quotes, doncs hi ha molta gent amb doble activitat que rep, que li inclouen la part d'assalariat com si fos autònom, i a partir d'aquí li calculen una quota molt superior de la que li correspon i has de pagar-la, o iniciar un procés llarg i tortuós per a veure si et dona la raó. Aquest tipus de cartes són les que jo tremolo quan les rebo, i m'encantaria rebre regalos, perquè això és un regal, no? Una targeta sanitària europea que no he demanat i estaria encantat, no? Però bé,
escolta,
problemes de rics.
Hi ha testimonis, procedeixo a regalar-te la carta que
fa. Està nom teu.
No, la carta no la vol, ell vol la targeta. No vol la carta, la carta, raig.
Jo he estat teu nom.
No, però a més, trobo que és una carta que s'entén.
Ah, no, sí. Bueno,
s'entén el que diu.
Hi ha un paràgraf.
Una mica més complicadet, sí. Però és que aquest tipus de cartes de les que parla el Pere són cartes que que t'avalen, perquè moltes vegades no entens...
Hi ha alguna carta d'aquestes de l'administració que dius, a veure, un moment, vaig a tornar a la llegir a poc que no l'he entès.
La Seguretat Social no et dona cita, o sigui, no pots anar presencialment.
Ah, què dius?
Hi ha un sistema únicament telemàtic per estar a la llei. És una cosa bastant dramàtica. Vull dir que, Iu, felicitats perquè reps cartes maques.
Donen per satisfet, veus?
Diuen que no et preocupis.
Tot anirà bé.
Sí, sí, això no ho diu. Una carta d'Hisenda mai no t'ho dius.
Jo vaig rebre una carta una vegada d'Hisenda demanant-me un IVA de 5 euros, que també té bastanta gràcia, una factura que algú no va... que no era jo, que no va computar adequadament, i no vaig entendre res del text. I no, vaig anar al gestor, al superjefe gestor, i em va dir, hòstia, no sé què diu. Diu, intentaré, conec algú a Hisenda, preguntaré aviam què vol dir. Al final vam treure l'entrellat, el que passa que va costar. O sigui, perquè ell coneixia algú d'Hisenda, i algú d'Hisenda suposa que tenen un traductor de cartes estranyes, de redactats millorables, i la passen pel traductor, diu, això vol dir que pagui.
Home, sempre vol dir que paguis. No. En general.
No, la comunicació entre l'administració i la ciutadania, diguem-ne, és manifestament millorable, perquè realment t'arriba la carta...
Aquest seria tot un gran tema.
No, redactada d'aquella manera, a més, cartes a vegades certificades, després no et troben, llavors has d'anar a correu-te un horari molt concret, que si depèn de quin horari tinguis treballant, costa Déu i ajuda a trobar un moment d'anar-hi, és a dir, que Déu-n'hi-do, això clarament necessita millorar.
I una variant, que és que reps una carta certificada, tu estàs a casa, i com que tu no has rebut la carta... O sigui, la persona que te la porta, no sé què... A mi m'ha passat un parell de cops que jo estava a casa i va constar que havia vingut algú a casa. I, clar, jo no sabia que havia vingut algú a casa perquè, com que ningú va tocar el timbre i ningú em va ensenyar que hi havia una carta, i, per tant...
Es confirma que et passen coses rares.
Em van cobrar una demora...
No, això no és rar.
Em van cobrar una demora, diu, perquè vostè no ha vingut. Com vol que vingui? O sigui, jo com sé que haig de venir si vostè a mi no m'ha notificat res? No, o sigui, que va venir un carter. Quan? Jo tinc algun paper conforme ha vingut un carter aquí? No. Va venir un carter que és un esperit, vaig fer una ouija, com va anar això? Doncs al final vaig haver de pagar un recàrrec amb dues comunicacions d'algú que no va venir i que no em va comunicar, fantàstic.
Podríem fer una subsecció, els problemes de l'iofono en l'administració. Passen 7 minuts d'un quart de 4. No sé si ho heu notat, però avui és un dia especial pels que treballem a la ràdio. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. I això vol dir que, per exemple, a Catalunya Ràdio estem de festa perquè des de les 8 del matí tenim dos autobusos que estan voltant per tot Catalunya, encapçalats per Ricard Ostrell, bona tarda.
Hola, què tal?
I Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han començat a les 8 del matí, han voltat per mig Catalunya i ara a la tarda a l'altra mitja, perquè passaran per tot arreu. On sou ara mateix, tots dos?
Ricard, va, jo sóc a Torelló, que hem anat a dinar. Hem menjat gildes, bunyols de calçot i carn de porc.
Molt bé.
Hem menjat a manera russa, hem menjat unes broquetes de pollastre, unes galtes de porc...
Però tot? Boníssim. Tot ho has menjat tu?
Sí, tot.
Oh, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, ara estic fent una ratafia a Bosch.
Bé, és perquè baixi, perquè baixi.
Això comença a ser obsèia, eh?
Tu, Garriga, què? Garriga, no? Tu no has menjat igual de bé?
Jo estic menjant una amanida de salmó,
molt bona. Ella es cuida.
Molt bona. No, és veritat que a la taula hi ha uns nachos, hi ha unes braves, hi ha una taula de formatges, però jo...
Passeu gana, veig, eh? Vull dir que tots dos passeu gana.
Hem començat a cuidar, però escolta, que tenim tota la tarda per endavant. Acabem avui molt tard, a les 9 del vespre.
Ja ho sé, sí.
Tu per què no vens a complir, però la resta de revisadors estarem tots allà?
No, a complir, no. Jo us estic aguantant l'antena perquè pugueu fotre-us aquest tiberi. Perquè vosaltres pugueu fer el tiberi, si no, no haguéssis pogut
menjar.
Home, jo si tinc 5 minuts per acabar amb l'amanida, els agrairé.
Jo ja els he passat, aquests 5 minuts. Se
t'està fent llarga aquesta pausa.
Sí, jo ja necessito ritme.
Ritme. Jo sóc a Tàrrega. Aquí ens està plovent ara aquesta hora, però que ningú s'espanti, perquè som a l'Ateneu, i aquí a partir de les 4, quan acabi l'Òscar, amb el Ricard des de Torelló i nosaltres aquí a Tàrrega, arrencarem des de l'Ateneu i podreu venir-nos a veure. Hem rebut ja algun missatge dient, ah, què passarà? Doncs que ho farem des de dins l'Ateneu i parlarem aquí d'una mica de tot. Per tant, la pluja que no ens espanti.
Nosaltres som a l'Animal, a la plaça vella d'aquí de Torelló. Tot està a punt pel Carnaval. És un dia que fa fred, està plovent, és un dia una mica així rúfol.
Nosaltres alegrem la tarda als pobles de Catalunya.
Li obrirem la porta nosaltres també. Vull dir que si ens vol venir a veure, a partir de les 4 aquí estarem.
Molt bé, i perquè després la final de festa, podríem dir, és a Manresa. A partir de les 7 s'obren les portes una mica abans.
Farem un parell d'aturades més. I arribarem a les 7 de la tarda a Manresa. A partir de 2:15 estarà obert ja el Museu Tèxtil, Museu de l'Aigua i Tèxtil de Manresa. la gent que vulgui venir a partir de 6:45, que sàpiguen que obrirem les portes i allà farem un show amb tots els realitzadors, amb actuacions, amb sorpreses,
és que,
i amb
Ricard,
tota gent, Manresa... menys l'Òscar Fernández.
Jo crec no, que i la Marta Romagosa han dit, no? Marta Romagosa, sí, que tampoc no venia.
Li perdonem,
no?
Perquè ves per la seva filla, tu no tens cap excusa.
Sí, no, Òscar, mira, ara et convenceré. Has de venir a Manresa, sí, perquè una de les sorpreses que tenim preparades, sí, és un concurs
no
de triples.
Ara ja ho has dit.
Home, però per començar, l'Òscar, fem un concurs de triples. Tu que ets, tens tan bon canell, no vols participar al concurs de triples?
Perdeu-me un lloc, però a l'última fila, allà al Montracó, saps? Que no es noti
per
gaire.
Per poder sortir ràpid
no,
al final,
perquè,
no?
I perquè si no hi soc no es noti gaire, saps? Vull dir, allà a Montraconet, allà, i segons com ja veuré. M'ha agradat molt que això, tenim una sorpresa, que és un concurs de triples.
No,
vull dir,
de sorpresa. Clar, és, una de les, és una de les sorpreses, hi ha
sí,
moltes
ja no
sorpreses.
És, ja no ho és de sorpresa, aquestes
bé, perquè
coses que
també hi hagi gent que Manresa els vingui de gust a jugar a bàsquet, doncs farem concurs de triples, que és molt radiofònic, també.
Sí. Molt bé. Cantareu i ballareu vosaltres dos o no?
A mi em diuen que ja hi ha imatges meves
sí,
ballant.
Jo vull que el Garriga avui es disfressi.
Vinga.
Llavors jo no, ara però... intentaré buscar, en tota aquesta estona que tinc, intentaré trobar una disfressa.
Jo si ens disfressem els dos, jo ho jugo
no,
tot.
No, els dos no, he dit el Garriga.
Ah, no, clar, només el Garriga, sí, esclar. Mira, sí, jo clar. Vull que tu facis d'enxinet amb un castell.
Qui fa l'entreteniment a Catalunya Ràdio?
Qui el fa? El fem tots.
Aquest silenci és una mica perillós, Garriga?
Tu ho has de donar tot per l'entreteniment, Garriga.
Sí, una mica perillós.
Estic buscant una perruca de Donald Trump, però no la trobo. Ara et seguiré buscant.
Molt bé, i la de pinta de taronja.
Molt bé, com?
Molt bé. Tinc aquí Pere Rossinyol, Iu Forn, Isabel García Pagán i Miquel...
Home, els esperem a Manresa, també,
eh? La perruca teva, estàvem dient...
Sí,
jo ja em vaig posar de perruca. I també va haver-hi fotografies que van córrer per tots els xats de WhatsApp de la ràdio.
Aquesta perruca jo crec que es podria reciclar.
No sé on és, era de la Cubana, vull dir que deuen tenir la Cubana allà.
En canvi, a tu, Pere Rossinyol, una perruca no et quedaria bé, perquè...
També tens raó, però bueno...
Se't veuria la trampa.
La gràcia és l'Òscar.
Sí, sí, clar. Sí,
perquè
sí,
la ràdio sí. La va difondre molt, aquella imatge, i sí, penso sí. Que devia portar...
Però va una època, Pere, que et vas tallar el cabell, que quedaves més
no, ja va creixent, ja aviat tornarà a ser tallat.
Sí. Ja ho veig. Però no tornarà
aquella època. Molt més curt que l'ha portat fa sí. Molt de temps.
Però aquell tallat curt, no ho tornaràs a fer, això, no?
Bueno,
no es descarta.
Ho he de consultar.
Perquè m'agradava,
El Pere va un cop l'any al barber.
Sí, em vaig comprometre a anar-hi dos.
Com gran esforç, un gran esforç, anar-hi dos vegades a l'any.
Un 100% d'augment.
No, la veritat és que el gremi de, clar, de perruquers no es guanya la vida amb el Pere Rossinyol.
Sí, que pel solstici,
Exacte. Bueno, doncs, continuo aquí amb la ratafia Bosch, que està molt bona, i a les 4 ens hi posem.
Molt bé,
vinga, doncs aquí ataquem l'amanida de salmó.
Jo ja us tapo, diguem-ne, perquè pugueu estar fent aquesta ratafia.
Sí, fes aquest esforç titànic.
Fes-lo. En ballí de 3 mesos, amb bota de roure, tu.
Quina barra que tens.
Molt bé. Tu, quina barra que tens. Tu, aigua sense gas.
Aigua amb gas.
Amb gas, eh?
Sí, però avui és aigua, perdona. La ratafia també porta aigua,
Sí, sobretot aigua. Sí.
No, és líquid.
Vinga, va,
feu bondat.
Ens hi posem a les 4.
Vinga, fins ara. D'aquí a 3 minuts seran 2:15, farem una pausa. I ho, gràcies.
Fins no, a vosaltres, i com diu tothom avui, visca la ràdio.
Visca. Anem a la publicitat i de seguida tornem amb més coses.
Catalunya migdia.
Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables, que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya migdia.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Handel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Viel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Hola, sóc el Jordi Bresco, corresponsal a Jerusalem. Felicito Catalunya Ràdio pel Dia Mundial de la Ràdio. El meu record inesborrable amb Catalunya Ràdio és l'Eudald Serra cantant el gol de Tamudo en la final de la Copa del Rei de l'any 2000 contra l'Atlètic de Madrid.
Gol, 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 gol! Quin gol, quin gol!
Aquell murri, murri, murri.
Murri, murri, murri!
Jo aleshores tenia 8 anys i no tenia ni idea de què volia dir murri, però des d'aleshores ho tinc claríssim.
Que no és un gat vell, però que és murri com el sol!
En 30 segons de 3:45 de la tarda som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. La notícia del dia és que el president Salvador Illa es reincorporarà a la feina dilluns. Els metges li han donat l'alta, tot i que encara haurà de continuar amb el tractament antibiòtic i que haurà d'incorporar-s'hi de manera progressiva. Illa pateix una osteomielitis púbica que ha estat 2 setmanes ingressat a l'hospital i 2 setmanes més recuperant-se a casa. La infecció que ha patit el president ha comportat una inflamació greu dels ossos i per això el tractament antibiòtic és llarg, segons que han assegurat els metges de l'Hospital Vall d'Hebron que tracten el president. Durant aquest últim mes, que Salvador Illa ha estat de baixa, els seus consellers han hagut d'afrontar diverses crisis, vagues i protestes, la de Rodalies, amb un accident mortal inclòs, vagues de mestres i metges, protesta de pagesos, negociació de pressupostos. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha exercit les funcions delegades del president i la consellera Sílvia Paneque ha hagut de fer front a la greu crisi de mobilitat que hi ha hagut al país. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha començat la negociació de pressupostos que el govern vol portar al Parlament abans de Setmana Santa. Fons del govern han anat informant durant la baixa del president que ella estava de manera permanent en contacte amb els consellers, però ara es reincorpora al seu despatx a Palau de la Generalitat. Sobre el fet de tenir el president de baixa i si això té alguna incidència o no en la comunicació política o en la manera de fer política, ho volem comentar amb la Mariola Tàrrega, que és professora dels Estudis de Ciència de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Professora Tàrrega, bona tarda.
Bona tarda.
Quina importància té que un president estigui de baixa o que no estigui al despatx si el seu govern continua manant? És més important del que sembla o no?
Bueno, en principi no ha de tenir un gran impacte. Ara bé, clar, ha coincidit, com bé tu deies, amb aquesta crisi múltiple. Llavors, ella té un repte addicional en la seva tornada a qualsevol figura política. En aquest cas, un president, quan torna d'una baixa, òbviament, és la seva responsabilitat demostrar que ell està preparat pel càrrec, perquè està preparat per entomar el repte que li suposa tornar a la vida en actiu. Ara bé, en aquest cas, a més, ell ha de demostrar que no ha estat desconnectat de tota aquesta realitat que s'ha anat complicant al llarg de les setmanes que ell ha estat de baixa. Ell té un repte per endavant que és una mica recuperar la seva centralitat mediàtica i, a més, demostrar empatia, preocupació i lideratge. Llavors, és un repte molt gran el que té per davant ara mateix Illa.
Mentre ha estat de baixa, un dels reptes que tenia el seu equip, a banda, òbviament, de la gestió, que això depenia d'altres conselleries, però el seu equip més pròxim és com comunicar la situació del president. Clar, hi ha un grau d'intimitat, tot malalt té dret a que la seva intimitat sigui respectada i, per tant, no donar la informació que ell no vulgui donar, però també no es pot estar sense donar molta informació perquè llavors es pot abonar, segons quines teories, que no tenen base. Com es fa això i com es pot evitar que això es pugui desmadrar?
Bueno, bé, aquí, a més, hi ha un altre equilibri a fer, no? I és la figura d'Illa. Ell té una imatge, ell fins ara ens ha transmès una imatge, no? de gestor, de, no? un líder seriós. Pensa que si, per exemple, haguéssim estat parlant d'altres líders una mica més carismàtics, no? Podríem pensar ara mateix en el Mandami o l'Obama, ells, durant la seva estança a l'hospital, probablement haurien construït un relat simbòlic, hi hauria hagut alguna foto, hi hauria hagut algun vídeo, hi hauria hagut una miqueta d'humor, però clar, tu tens un líder que fins ara, com és Illa, l'has comunicat com una persona, no? Un gestor més ortodox en aquest sentit. Llavors, l'equilibri aquí és difícil. Tampoc pots forçar, no?, i perquè de cop i volta l'Illa estigui fent missatges, no?, carregats d'humor, carregats d'aquestes, no?, a la millor alguns elements que poden crear més empatia amb el públic, com poden fer altres líders. Llavors ells han optat, en aquesta vegada han optat per un silenci mediàtic, que en part també s'explica perquè ha de donar visibilitat a la persona que l'ha de substituir. Però, clar, alhora, això li provoca el repte de que a la seva tornada de tornar a demostrar que està en aquell estat connectat durant tot aquest temps amb els problemes que ha tingut la ciutadania.
Mm. I hauria de tornar prenent moltes decisions, fent moltes reunions i canviant potser algunes de les coses que ha passat aquest mes, o això podria donar la sensació que durant la seva baixa els que l'han substituït no han estat a l'alçada i, per tant, no ho hauria de fer?
Efectivament, no es tracta de venir a desfer el que s'ha fet, sinó es tracta de dir que demostrar que ell ha estat al darrere de tot això, que ell dona suport i que a partir d'ara ell entoma el repte i que està preparat per fer-ho. Perquè ell ha deixat la seva confiança en un equip i, bueno, òbviament, ells formen part d'un partit, són un govern, i no pot ara començar a desfer, sinó que el que ha de demostrar és que ell ha estat tota l'estona connectat amb ells i que confia plenament i que ara entoma el repte de seguir el que han fet els seus companys.
Mm-hmm. És evident que tothom té dret a estar de baixa quan un està malalt, tinguis el càrrec que tinguis, però no veure'l durant un mes sencer, li pot passar factura? Pot afeblir el seu lideratge o ara té el repte de recuperar aquest lideratge després d'aquesta absència?
No, no necessàriament. Però, òbviament, com tu has dit, qualsevol ciutadà i ciutadana entén la necessitat d'estar de baixa i un mes tampoc és un període massa llarg, tot i que en aquest mes s'han donat tots aquests condicionants. Però ell ha de demostrar en aquest temps, no?, perquè no li passi... Òbviament ara no estem en període electoral, per tant tampoc no hi ha gent pensant necessàriament si aquesta baixa condiciona o no condiciona el seu vot. El vot normalment és multifactorial, no? Tenim ara la gestió que ha fet el partit, tenim tots els temes multinivell de com es gestiona la política a Madrid, com es gestiona a Catalunya. No és un impacte directe. Ara bé, el que sí que pot tenir un impacte és la seva presència física. Aquí és important. Això, especialment si pensem, per exemple, en el referent que vam tenir amb el Joe Biden i tota la campanya que li va fer el Donald Trump, no? I tota aquesta visió que es va fer del Joe Biden envellit, que no estava capaç, que no era capaç d'entomar el repte de portar el país, doncs aquí sí que és important la seva presència física, no? Mm. Per evitar, com tu bé deies, ser rumors, alimentar aquestes teories conspiranoies, no? Ell haurà una mica de fer una mica de preempting, de buidatge, no? Avançar-se i dir, no, realment jo estic preparat.
És Mariola Tàrrega, professora d'Estudis de Ciència de la Informació i la Comunicació a la UOC. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies.
No sé com ho veieu ni què espereu, perquè és veritat que en els últims dies hi havia hagut informacions de tota mena i que hi havia gent que demanava una reaparició ja del president Salvador Illa i que avui hem conegut que serà a partir de dilluns. Després d'un mes en què ha estat especialment intens pel seu govern i en el que ell no ha estat en la primera línia, quan és, a més, un líder que sí que estava molt acostumat a donar la cara quan hi havia algun problema o algun èxit al seu govern.
Home, jo les dues primeres setmanes que estava a l'hospital, evidentment, pues, el silenci informatiu és lògic i raonable, no? Jo el que no estic tan segur és a partir de la tercera setmana que ell lleva a casa i que, per tant, això ho veig a una millora, no?, mínima, perquè no s'ha observat la possibilitat d'algun tipus de comunicació. Molt taxada, de context, primer, que permeti acreditar que això que diuen, que ell està permanentment connectat, segon, que la millora, doncs, permet esvair qualsevol rumor en aquest sentit, no? I després, perquè ara quan torni, és veritat que ha passat només un mes, però aquest mes ha estat molt intens, perquè al final la tornada representa un canvi. Ha de representar algun tipus d'impacte que permeti explicar que entre que sigui el president o no hi sigui, hi ha una diferència. Perquè si torna i tot continua igual des del punt de vista de la gestió, doncs, bueno, doncs potser el president perd valor, no? I per tant és una figura substancial que és normal que pugui tenir tot el dret d'estar de baixa quan toca, però que ha d'estar en certa mesura, però que no. Sembla que ho ha estat, no? Però si ho ha estat, en un grau o altre s'hauria de pogut comunicar, ni que sigui amb un fil informatiu que permetés observar aquesta constància en el contacte amb els temes. Perquè si no, ara arriba, i si no es produeix algun tipus de canvi significatiu en relació al que fins ara ha passat, doncs, potser diré, bueno, doncs potser la figura del president no és tan important, no?
Jo estic d'acord amb qüestionar aquest silenci imposat durant aquest mes, sobretot perquè hi havia certa contradicció entre les maneres, entre com ha funcionat el govern amb Salvador Illa i el que va demanar Salvador Illa estant de baixa, no? O sigui, ha estat un govern eminentment presidencialista on el president ha fet quilòmetres, quilòmetres i quilòmetres per ocupar tots els espais de totes les àrees de govern i ser i protagonitzar la majoria d'acords que ha signat o iniciatives que ha impulsat aquest govern. I al mateix temps, des de la seva baixa, el que demana el president als seus consellers és que no es noti la seva absència. De manera que el que teníem durant aquest mes ha sigut la falta de la figura d'autoritat al voltant de la qual s'ha format aquest govern, al marge de si el conseller Dalmau és més capaç o menys capaç és més capaç o menys capaç d'entomar les responsabilitats derivades de la presidència. I sí que és veritat que amb aquest mes d'estrès de gestió per l'acumulació de fenòmens atmosfèrics i fenòmens polítics, hem vist les costures del vestit. Vull dir, s'ha trobat a faltar aquesta figura d'autoritat. Potser no la de la gestió, però sí la de l'autoritat. I probablement l'absència de la baixa de Salvador Illa explica que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagi aparegut per Catalunya en l'últim mes. Probablement la baixa de Salvador Illa explica que el ministre de Transports no s'hagi acostat a una via catalana en l'últim mes. I aquesta absència de la figura d'autoritat és el que sí que s'ha notat.
Sí, estan d'acord. Malgrat això, a mi em sembla que és bo com ha anat, en el sentit de que normalment doncs aquestes coses tenen més pes, el càlcul polític, els resultats i l'eficiència, que són coses, òbviament, molt importants, però a mi, personalment, m'agrada una manera de fer política en el que la prioritat absoluta i única sigui la salut i la recuperació. Òbviament, si hi hagués unes perspectives de que no es va encaminat cap a una recuperació propera, de mesos o del que fos, llavors s'ha de canviar la perspectiva. Però normalment la vida pública, tots els temes de salut i tots els temes personals, no dic que no es considerin, perquè es consideren, òbviament, però sempre se subordinen a altres coses, no? I penso que és un bon exemple de com s'ha de fer. El més important és la recuperació. En el benentès de que hi ha uns equips que funcionen i que la tasca d'un president de la Generalitat o de qualsevol president és dirigir-los el millor possible, però que aquestes èpoques dels grans homes o grans dones providencials, doncs, els hauríem d'anar deixant enrere entre tots. Òbviament, quan hi ha el president, serà millor, sempre, en qualsevol circumstància, però malgrat que no hi sigui, com que hi és una qüestió temporal, i en aquest cas ha coincidit, a més, amb unes crisis excepcionals, doncs probablement el govern ha estat en un to inferior. Però és que l'important és la recuperació. Aquesta és la meva perspectiva, que normalment la política no ho sol tenir en compte i que jo crec que és una cosa positiva, tot i que, òbviament, el balanç del govern, possiblement aquest i qualsevol altre govern, sempre és més potent si tens al capdavant el director d'orquestra.
Per cert, al seu retorn, el president Illa també es trobarà amb una petició, que se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya. Ho ha plantejat el vicepresident de Junts per Catalunya, Antoni Castellà, en una entrevista al programa L'Hemicicle, que podreu sentir a 7:45 del vespre, avui a 3Cat Info.
És un govern molt, molt, molt desastrós. Ens recorda l'antic tripartit, recordarà vostè el Dragon Khan. Bé, ho està superant. La gestió és un desastre absolut. Doncs no sé si el president Illa, que espero que recuperi el més ràpidament possible, davant de tot això, igual s'hauria de rumiar el plantejar una moció de confiança en el Parlament. Igual s'hauria de rumiar. Per responsabilitat, una ha de debatre en el Parlament si segueix tenint la confiança o no per ser president.
Doncs la petició que li fa Junts per Catalunya de sotmetre's a una moció de confiança.
Bueno, la sensació és que tenien aquesta carta aquí esperant que s'anunciés el retorn, i l'han tret avui precisament per això, no? Perquè s'ha anunciat el retorn. Segurament, si no s'hagués anunciat que el president es reincorporava el dilluns, aquesta proposta hagués quedat a l'espera. I no és res més que un joc polític, diguéssim, una estratègia política, perquè saben perfectament a Junts per Catalunya que Salvador Illa té uns acords de govern amb Esquerra Republicana i els Comuns, i probablement el que pretén Junts per Catalunya és intentar que Esquerra Republicana es retrati just quan els trens no estaven funcionant o hi ha hagut crisis en paral·lel. Vull dir que aquest posicionament és comprensible políticament, però que no té més sentit. Jo el que sí que vull deixar clar, després de la intervenció del Pere, és que una cosa no és incompatible amb l'altra. Vull dir, no estem dient que el president Illa hagués de relegar la seva recuperació per posar-se al capdavant del govern. Vull dir, que és evident que el primer és la recuperació de la salut i que estigui en les condicions adequades, però sí que és veritat que una persona que opta també matinant molt, diguéssim, pels matins, per posar-se al capdavant de tots els fronts que té el govern, quan no hi és, deixa entreveure que probablement els seus equips poden tenir molt bona experiència de gestió, però no tenen aquest perfil d'autoritat que sí que marca ell.
I que, malgrat això, manté el silenci, perquè prima la seva recuperació. No estem tan separats, o sigui, jo estic d'acord amb el que comentàveu, però m'agradava subratllar que crec que fins i tot és saludable per la democràcia que sigui així, perquè al final qui està portant en aquests moments el govern és una altra persona, un equip, i per tant l'altra persona que està de baixa s'ha de dedicar full time, perdoneu l'anglicisme, a sortir de la seva situació.
Però aquesta reflexió és pertinent si es té en compte el context, no?
Sí, sí.
I és evident que això, per definició, és així. La salut va primer.
Per això.
Però també és veritat que el lideratge, com a president d'un país, té uns requeriments. I té unes obligacions.
Clar.
I una de les obligacions és, d'alguna manera, que no només sigui veritat, sinó que sembli, a més, que estàs al front. Evidentment, hi ha situacions que limiten aquest fet, no? I per mi estava molt taxat quan estava a l'hospital. Però quan surts de l'hospital, i per tant hi ha una millora, s'han de trobar els mecanismes suficients com, primer, comunicar, donar a fer faent, que estic d'una altra manera, però estic en el control, diguem-ne, de la situació. Però, a més, és que la situació que s'ha produït en aquest últim mes és duríssima. Per tant, té tot el dret a la salut, però és evident que la figura del president no és substituïble.
No és substituïble,
i, per tant,
a llarg termini.
I si ho és, aleshores, o el president té un problema, o el país té un problema.
Sí, però a mi m'agrada que es normalitzi això. És a dir, les coses que són a molt llarg termini, no hi ha discussió. O sigui, s'han d'afrontar d'una altra manera. Però si hi ha un horitzó que no és a molt llarg termini,
evident,
doncs a mi em sembla la millor solució. Millor solució per aquest cas i per qualsevol altre cas.
Jo també tinc la sensació que la incorporació es produeix dilluns, perquè també estic segur que dintre del seu propi entorn algú li ha dit, ei, això no aguanta molt més. I, per tant, o des de casa, o anant al despatx, però alguna cosa s'ha de fer, perquè, si no, la situació es deteriora. Perquè, al final, el problema aquí és que, al final, sembli imprescindible, president.
Hi havia una altra manera, també, de normalitzar la situació de la recuperació, no?, del període de recuperació que necessita el president per tornar en plena forma les seves activitats, que ja ens han dit que la seva incorporació serà progressiva, diguéssim. Mm-hmm. Vull dir que però d'alguna manera, una prova de vida, diguéssim, durant la seva no, convalescència a casa, tampoc no hagués estat de més, diguéssim.
És una opció, però crec que aquesta opció subratlla aquesta possibilitat de fer compatibles diferents coses, i a mi personalment, quan el Miquel Àngel parla, diguem, de que el president pot semblar sobrer, doncs no, jo crec que la política està molt acostumada a tenir aquesta figura presidencialista, providencial, el que li devem tot, que no estic dient ara que sigui el cas d'aquí, però que tenim aquestes mentalitats dels superlideratges. Un govern que presumeix de gestió o que aspira a mostrar, diguem, sobretot gestió d'equips, doncs a mi personalment em sembla saludable que una democràcia es faci en equip.
Però
Si
podem estar d'acord en lo teòric.
Per això...
Però en un procés de mobilització, en un procés crític com el de Rodalies, la gent espera que el que mana
Si està bé de salut, per
no,
suposat...
Però perquè no té substitució. Per tant, bé, això ho pots aguantar un temps. Per què? Perquè entens la situació. Però a partir d'aquí necessites aquesta última ràtio per saber si això solucionarà qui té l'autoritat per negociar.
Però llavors estem defensant...
Qui s'hi pot comprometre?
Però llavors estem debatent sobre una setmana més o menys. No, bueno, perquè el dilluns ja ha anunciat que torna.
Vale, però ho sabem avui, però portem un mes. I fa dos que està a aquesta casa. I la cosa s'ha anat deteriorant. I hi ha processos conflictius. Mestres, la setmana vinent...
Si de temes importants sempre n'hi ha.
No.
Si diem que posem per sobre la salut, posem per sobre la salut. I després els equips operen.
Però és que no és tan matemàtic. D'alguna manera, l'equip pot funcionar en una lògica de gestió. Però al final, els compromisos s'adopten al màxim nivell. I no és el mateix el compromís del Consell del MAU que el que pugui adquirir el president de la Generalitat. Sí. Efectes dels mestres, o efectes de Rodalies, o efectes del Ministeri, o efectes del que sigui.
I per això dilluns ja torna,
bueno.
I per tant estem discutint d'una setmana.
Si no estan, no estan al
però,
fet
però
de la setmana.
Però pensa tot el que passa cada setmana.
Però la setmana passa moltes coses, sí.
Si està bé de salut per poder estar un altre cop, o no?
Evidentment.
Una de les crisis que ja estava oberta quan el president estava en actiu i que ara reobre una mica és la de la pesta porcina africana. Ara de seguida ho recuperem, després d'aquest missatge.
Hola, sóc el Jordi Évole i en aquest dia de la ràdio vull comentar que jo la ràdio la porto tot el dia a sobre. A part, sóc de transistor. A vegades d'anar amb el transistor a sobre o a vegades de tenir diversos transistors a casa amb diferents emissores, que és com fer un zapping caminant. Jo volia fer ràdio, però quan trucaven a casa meva la gent sempre deia «Nena, digue-li al teu pare que es posi», i vaig pensar «No tens la veu igual indicada per fer ràdio», però m'hagués encantat.
Avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, d'aquí a 10 minuts a les 4, reprendrem la programació especial des de Torelló i des de Tàrrega amb el Francesc Garriga i el Ricard Ostrell, que ens portarà fins de 7 a 9 aquesta festa amb els oients a Manresa. Però, com us dèiem, avui han detectat dos casos, o s'ha anunciat la detecció de dos casos de pesta porcina animal fora del radi de 6 quilòmetres considerat d'alt risc, i s'amplien, per tant, les restriccions al medi natural a dues noves poblacions, el Papiol i Molins de Rei, tots dos al Baix Llobregat. De fet, s'han detectat 13 nous casos l'última setmana, però només doncs dos són fora d'aquest radi. 2 quilòmetres més enllà del radi, de fet. Ja són 155 els animals infectats des de finals de novembre. Per tant, el govern ha decidit ampliar les restriccions d'accés al bosc que, a partir d'ara, afecten 14 municipis de Collserola. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja preveia que la pesta porcina africana es podia escapar del primer radi d'actuació.
El mal menor és que s'estén cap al sud i que era previsible que haguéssim d'obrir en algun moment o altre doncs, que algun d'aquests focus, doncs, algun d'aquests ports es pogués desplaçar cap a aquesta zona.
Saludem Maria Àngels Calvo, que és catedràtica de veterinària. Doctora Calvo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Té raó el conseller, era previsible que fos impossible mantenir tots els positius dins d'aquest radi més reduït de 6 quilòmetres? Era previsible que n'hi haguessin casos
fora? A veure,
fora?
La previsió sempre es pot tenir, o sigui, la podíem tenir, perquè realment, com sabem, el porc senglar és un animal que es belluga molt, i que a més és molt capaç de trencar qualsevol tipus de sistema que li posis o de reixa, qualsevol cosa, no? I per tant, escapar-se, de fet, fixeu-vos que es va dir que no se seguissin fent cacera, perquè el soroll mateix del disparo que pogués haver-hi, doncs el pot espantar i fer que surti disparar cap a una altra banda, no? És a dir, que és un animal que és capaç de desplaçar-se molt fàcilment.
Mm. 155 animals detectats i morts per malaltia, 153 dins d'aquest focus de 6 quilòmetres i aquests dos de fora. Això és un focus important, descontrolat? És la xifra que més o menys es podia preveure?
A veure, en principi vol dir que els 155 són els positius, per tant, això està fet des del punt de vista de tota una recollida important d'animals que s'han sacrificat o que ja s'han trobat morts, però que només 155 són els que, bueno, que és un nombre important, però vull dir que són els que s'han detectat com a positius. El fet de que ara en aquests moments en tinguem dos que estiguin fora de radi, pels motius que acabo de comentar fa un momentet, no és un nombre important. I el més important de tot, o sigui, ojalà que haguéssim pogut tenia la capacitat de que no passessin, no? Que hi hagués hagut la contenció absoluta, però ja que el que sí és fonamental és que a nivell de granges continua sent tot negatiu i això és el que té que ser. No? Llavors, aquí el que és importantíssim és mantenir tot el control de totes les normes de bioseguretat que s'han vingut establint, que ja les teníem, però que es van reforçar doncs, fa un mes o una cosa o una mica més, és a dir, dintre del període que ara estem passant, veritat? I, per tant, si aconseguim mantenir tot això, esperem, i és el desitjable, que no ens arribi a les granges i que, per tant, no tinguem el problema més enllà del que seria realment molt més greu i molt més important.
Per tant, les mesures que vostè recomanaria són les que ja s'estaven prenent i encara que hagi hagut aquests dos casos fora del primer radi, s'han de mantenir les mateixes mesures, no s'han d'ampliar.
Sí, l'única cosa que s'ha de fer en aquest cas, com molt bé s'ha indicat, és s'han afegit aquestes dues poblacions o aquestes dues zones. Aquestes dues zones s'han hagut de tancar de la manera que estan les altres, veritat? És a dir, que no s'hi ha de tenir l'accés fàcil. Tornem una mica a començar a recordar el que vam explicar els primers dies en relació amb aquestes zones que hi ha d'alguna forma havien quedat obertes o que mai havien estat considerades perquè estaven fora de ràdio totalment, no? Però, bueno, que tampoc és que estiguin tan lluny. Mm-hmm. El que passa que, clar, si ens fixem, per exemple, en Molins de Rei, concretament, no?, per la banda de... per tot el que representa la banda de la carretera de les Aigües, tot això, tot allà, hi ha tota una confluència important de diferents poblacions i que, per tant, és fàcil que un animal pugui atravessar i per això també el reforçament que s'ha dit que es fa dels tancaments de la Nacional 2, de la B23, aquí penseu, B23... és pensar en Esplugues, per exemple, no? Mm. Vull dir que realment estem en una zona important per evitar que hi hagi aquesta sortida d'aquests animals cap a les zones que no estaven fins ara detectats com a positius. Una altra cosa és que no pugui ser que se'n trobin més, eh? Perquè, clar, la realitat és que mentre s'està fent un estudi important de tots els animals que o bé per batuda o bé perquè es troben morts, doncs es mira realment si tenen presència positiva d'aquest virus i, per tant, això vol dir que aquest estudi actiu que es fa ens permet anar detectant la probabilitat o no, bueno, si n'hi ha o no n'hi ha, alguns que estiguin donant positius.
Per tant, ens hem de preparar que és possible que se'n trobin més de positius i fora d'aquesta àrea.
Podria passar, perquè és el que dic, és a dir, aquests animals, el porc senglar és un animal que corre per tot arreu, va per tot arreu, té molta força, és molt capaç de trencar doncs, tot el que siguin les xarxes, per això s'han vist fins i tot imatges, no?, per televisió, de com es van arreglant les xarxes, de tot el que són els sistemes de contenció, posant doble sentit perquè no puguin passar, però bé, en algun moment determinat, doncs realment poden trencar i poden passar. Llavors, el fet és, si el que passa és un animal sa, fantàstic. Si el que passa és un animal que estigui contagiat, doncs pot ser que provoqui, bueno, que mori i aleshores que això permeti detectar un altre positiu. Mm.
I deixem l'última pregunta. Finalment s'ha descartat que l'origen sigui el laboratori de l'IRTA Cressa. Sembla que torna a la teoria de l'entrepà, tot i que al conseller no li agrada gaire dir-ne la teoria de l'entrepà.
és que no hem de dir com entrepà.
Li dona credibilitat, però, aquesta teoria...
Sí,
li dona credibilitat aquesta teoria, no de l'entrepà, però sí d'una contaminació a través d'aliments...
D'una carn en males condicions, o sigui, d'un producte que pel que fos hagués estat rebutjat, que hagués entrat en males condicions pel sistema que fos. Tinguem molt en compte que per vies normals de control de fronteres i de tot el sistema, vull dir, tot el que representa els aliments que ens arriben són aliments que estan molt ben controlats, el que passa que sempre pot haver-hi l'entrada fraudulenta d'un producte amagat darrere el que sigui, no? Vull dir que això no podem evitar-ho a vegades. Doncs això podria donar-se i realment això seria una probabilitat de que hi hagués aquesta possible presència o que fos aquest el possible origen. Serà difícil realment d'establir, eh? I realment això és important de tenir en compte que no és l'entrepà com a tal, no? Sinó aquests residus, d'acord? I després també hi ha una cosa que jo també considero que és important i és que aquesta soca que és la que està detectada com a present en aquests moments, no? En els animals que s'han anat trobant com a positius, que és la 29, veritat, doncs aquesta soca, el que s'ha dit d'ella, es va dir en el seu moment i s'ha tornat a ratificar, doncs que ha perdut part de gens que donin virulència. Per tant, això vol dir que l'afectació que fan els animals no és tan ràpida o tan forta o tan, diríem, tan sobtada com algunes, com podríem pensar del virus original o on aquesta pèrdua de virulència no existís. Això també fa que potser doncs, aquests animals puguin tenir el virus més temps, no? I que, per tant, sigui també explicable que anem trobant aquest degotall.
Mm. És Maria Àngels Calvo, catedràtica de veterinària. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltíssimes gràcies i bon dia a la ràdio.
Gràcies, gràcies. Queda res, una mica més d'un minut, no sé si voleu dir alguna cosa. Ens havien dit que era molt important que no sortís del radi de 6 quilòmetres. ara són dos més fora d'aquest radi, i es diu, no, era d'esperar, però clar, esperem que no vagi molt més enllà, perquè si no, clar, el risc de que això es vagi estenent com una gota d'oli.
El que preocupa és que diguessin ara que estava, entrava dintre la previsió. Quan ens havien dit, no, que havien fet un tancat total.
Sí, a veure, si es queda aquí, és, o sigui, dintre de la previsió sempre hi ha que s'escapi del radi, no? És molt difícil circunscriure-ho en tan petit espai, una cosa que recordem, vam estar a punt tots d'exigir que el president de la Generalitat tornés de Mèxic, no? Jo crec que el balanç que podem fer és molt satisfactori, tot i que, òbviament, s'ha de monitoritzar molt bé i és preocupant que hagi sortit del radi.
Que no arribi a cap granja...
Això és el més important de tot.
Bé, doncs veurem si evoluciona o no. Nosaltres ho deixarem aquí abans d'anar al butlletí de les 4. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Gràcies.
Som pràcticament les 4. De seguida, el repàs de l'actualitat en el butlletí horari de les 4 o el bloc informatiu a 3Cat Info. I després del butlletí, ja ho sabeu, reprenem la programació especial pel Dia Mundial de la Ràdio amb el Francesc Garriga i el Ricard Ostrell, l'un des de Tàrrega, l'altre des de Torelló, per tal de seguir fins a les 7, quan hi ha aquesta festa amb els oients a Manresa. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bon cap de setmana a tothom.